dies no ho sabien. Per tant, jo crec que allò que diuen... No, tot Madrid ho sabia. Doncs, sincerament, que ens diguin qui. I aquest qui tindrà un problema, perquè si ho sabia i no ho ha denunciat, tindria un problema.
Clar, sí.
Perquè, evidentment, això s'ha de denunciar. Jo crec que no, que, evidentment, no hi havia... No se sabia el que feia a la seva vida privada en Igor Jón, més enllà de que doncs, tingués una vida, diguem-ne, que nocturna més animada del que és habitual, però que això no significa res, no significa que estiguis fent el que després hem sabut que estava, que presumptament, evidentment, estava fent. Jo crec que, evidentment, això no se sabia, i si algú ho sabia, seria la gent que estava al seu voltant, la gent de Sumar... La gent
més pròxima, no?
Amb els quals, clar, és amb els que treballa cada dia, i a més, recordem que aquest espai, com els agrada dir, a l'esquerra del PSOE, és molt endomagàmic. Aquí hi han hagut moltes parelles que s'han anat intercanviant. Per tant, el coneixement de la vida privada dels altres és molt important. Per tant, si no ho sabien ells, imagina't els periodistes. Jo crec que això és una llegenda que molta gent a vegades aprofita per aportar-se un tanto de que ells ho sabien, però jo crec que evidentment no, perquè a més és que si t'hagués arribat a qualsevol informació al respecte, hauries d'haver anat a una
policia. Hauries d'haver denunciat.
Però és un delicte.
Ferran, ara sí.
Doncs jo crec que tot passa. El futur del govern és una mica el que jo comentava abans. Jo crec que més que abans, que ja ho era, però més que abans tenen necessitat el president Sánchez d'aconseguir aprovar els pressupostos generals de l'Estat. És l'única, jo crec que en aquests moments és l'única que es pot agafar per intentar que la legislatura no s'enfonsi, perquè recordem que les eleccions van ser el juliol de l'any passat, el novembre va haver-hi govern, portem un any només de govern i la legislatura no ha arrencat encara. La legislatura està en un stand-by permanent per tots els escàndols que s'estan produint al voltant del govern. Per tant, és cert que l'economia va bé, això és, evidentment, una notícia positiva pel govern, però amb això només no un govern no ha de ser-hi, ha d'actuar. Només per ser-hi a la Moncloa no, la gent no et vota, la gent vol que transformis el país, i això no ho està podent fer el govern en aquests moments, entre altres raons, per tots els escàndols que l'envolten. Jo crec que és bàsic que aconsegueixi Pedro Sánchez d'aquí a finals d'any o a principis del 25 aprovar els pressupostos. Si vol, com a mínim, garantir-se dos anys més de legislatura i intentar posar en marxa algun dels projectes que té a la cartera, no?
Doncs, Ferran, et deixem anar a continuar treballant, que sabem que hi ha molta feina. Ferran Boiza, el director del periòdico d'Espanya, que ens ha atès avui, aquesta trucada al matí a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Molt bon dia. Vinga, va, que seguim 3 minuts que passen de les 9. Fem una aturada, agafem una mica d'aire i rematem aquest tema i altres que us hem preparat avui per la tertúlia que començarà d'aquí uns minuts. Avui recordem-ho amb Oriol Marc, cap de política del Nació Digital, amb la periodista Iva Guera i amb el també periodista del diario.es, Arturo Puente. Ara tornem.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel.
Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de les 9 del matí. Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel amb Oriol Marc, cap de Política de la Nació Digital. Què tal, Oriol?
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. El periodista del diario.es, Arturo Puente. Què tal, Arturo?
Hola, molt bon dia.
I també la periodista, Ivan Guera. Què tal, Ivan? Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Molt bon dia. Ara estem tenint una conversa sobre temes familiars, si m'ho permeteu, no?
Sí.
Aquesta pressió de ser, jo, en el meu cas, la germana petita, eh? Perquè mires cap amunt i veus l'herència que et ve dels germans grans i a vegades... m'ho permeteu? És una pressió, eh? Sí. Jo no sé com ho porteu vosaltres, això.
Jo ho porto perfecte. Jo sóc el germà boc perquè sóc fill únic.
Ah, tu, això està bé.
Sí, això està molt bé. No t'has de comparar amb ningú.
Llavors, això és fàcil.
És molt fàcil.
Hi ha una cosa que està molt estudiada, que és el síndrome de la germana gran, que diu una mica el contrari del que esteu proposant aquí.
Sí.
Eh? Que diu que realment qui té molta pressió és la germana, en femení, quan és gran, no? Sí. Perquè és a la que li poses, no?, l'obligació, pues, de cuidar de la resta dels germans, un o els que siguin, la que la fas més gran del que li toca, i que normalment és això, eh? Sempre germana i sempre...
Ho puc ratificar.
Jo tinc, sí, no?
Sí, m'agradaria ser la germana gran.
Una filla gran, i un fill més petit, i ho dic molt en compte perquè no ens passi, diguem-ne, per no fer-ho.
També té a veure, jo crec, amb uns models familiars que espero que comencin a quedar una mica antiquats, perquè també hi havia la pressió no només de cuidar dels germans, sinó després, amb el pas dels anys, de cuidar dels pares. És a dir, és la figura de la cuidadora per excedència.
Mira, i deixa'm preguntar-li al Rafa Sanahuja. Tu ets el petit, no, Sanahuja?
Jo sóc el petit, però tinc 3 fills. Per tant, tinc l'experiència de com funciona cadascú, molt ben observats. La gran té 16, Mateo té 12 i Eva té 10. Per mi el gran drama és el mitjà. És a dir, el gran té un estatus, saps què vull dir? La petita, bueno, tot està bé.
És la petita,
és la petita. El mitjà és el que es perd, que no sap per on va, no sap quin és el seu lloc. Jo crec que el drama ve pel germà mitjà, sempre. En aquest cas, és una mica la meva experiència. Per tant, és el meu favorit. Ja us ho dic, perquè és el dèbil, és la bo dèbil.
Bueno, de la mira, família. Jo crec que en tot cas l'Oriol és el que ho té millor, com diu ell.
Sí,
o sigui, és l'única opció. Exacte, llavors, exacte. No? En aquest cas, tira per l'ante.
Per mal?
No, exacte, és el que hi ha. Rafa, antitertúlia, què ens proposes?
Avui l'antitertúlia es fa sola, perquè ahir vam viure una
tens ganes,
no sé si sou del Barça o no sou del Barça. Sí.
No, encara que no ho siguis. Ah, ja sé per on vas. És igual.
Ahir vam viure una tarda divertidíssima, que aquí al matí, que teníem a Mercè Raga fent un programa especial pels 30 anys de Ràdio Estel.
És que aquí, on em veieu, jo gairebé avui no he dormit.
Ah, molt bé.
Doncs sí. Estàs estupenda i ho portes molt bé.
Com Vinicius.
Exactament. I com Florentino.
I no pels motius que es pensaven que no dormirien.
A París en la whiskeria.
I escolteu, jo a mi de matí llegeix una notícia a Relevo que diuen, no, és que és possible que guanyi la pilota d'or Rodri. I entro aquí i li dic als companys, escolteu, que sembla ser que s'està dient, no, home, no, això és impossible, perquè ja està tot preparat. I escolteu, agafo la moto quan sortim d'aquí i quan arribo a casa, 40 alertes de que el Madrid no viatja, i jo dic, no pot ser. O sigui, quina fantasia és aquesta? No? El Andreu Joanola de la Sotana va tuitejar, escolteu, si cal menjar tanta merda durant anys per aquesta setmana...
No, ja té raó, ja.
Perquè arribi aquesta setmana, jo dic, clar que sí, no? És a dir, i en aquest sentit faig diverses reflexions, no? És a dir, no sé com valoreu el no viatge del Real Madrid a París, una vegada s'assabenten, amb l'expedició feta, 50, gent que ja havia anat a Valdebebas, havien quedat allà, i que no van sortir finalment. I després, sí que és cert que jo, reflexionant una mica més del compte tal vegada, dic... perquè ahir em vaig recrear molt, va sucar molt.
Tu vas disfrutar, tu ahir vas gaudir tots.
Llavors, va arribar un moment en què vaig pensar... seré mala persona perquè estic gaudint molt d'una cosa que segurament hi ha persones que ho viuen com un drama, saps què vull dir? Com una cosa que els hi afecta, i especialment Vinícius, que coneixent-lo, jo crec que no s'ho va prendre gens bé, no? Per tant, barra lliure, com ho vau viure?
Mira, ho comentàvem ara abans d'entrar a la tertúlia, perquè no és l'antitertúlia, és la tertúlia del dia, o sigui, serà el tema. I jo, a banda del ridícul que per mi va fer el Real Madrid, per tots els motius que anirem comentant i molts més, a mi em va sobtar moltíssim el ridícul de molts mitjans de Madrid, amb la decepció pel no Ballon d'Or de Vinícius, quan el que estava guanyant és un jugador espanyol de Madrid, que és capità de la selecció espanyola, que va ser MVP de l'Eurocopa, que a més és un tio que cau genial, que és educat, que ha fet una carrera extraordinària, i dius, el telediari de Televisió Espanyola, i sento senyalar companys, però és que és Televisió Espanyola...
Sí, un funeral, no?
Va ser... O sigui, no van mencionar Rodri, només van parlar de que el Madrid estava molt enfadat perquè no li donaven a Vinícius. Era com el món al revés, de veritat, t'esclatava el cap.
És veritat que sorprèn molt la manca de respecte cap al guanyador, que és bàsicament el fonament de l'esport, no? El fonament de l'esport és que tu vas, et medeixes en una cosa, un guanya, un altre perd, i aquí no ha passat res, i ja està. I que aquesta manca de respecte d'un club, perquè no és del jugador, no és que el jugador digués, ah, estic molt emprenyant, no, que un club important, sí, sí. Que a més a més, que està molt present en aquesta cerimònia any rere any, perquè
sí.
L'any vinent torna a ser,
i ahir també.
A l'entrenador,
millor equip del món.
I el més golejador, el Harry Kane.
Vull dir que ahir mateix tenia un paper. Que el club tingui aquesta manca de respecte, ja no contra l'organització, no, France Football, ja no contra això, sinó contra el guanyador, contra Rodri, que és un tipus que vulguis que no, cau una mica a la seva òrbita, ni que sigui perquè és espanyol, ni que sigui perquè és la selecció espanyola, ni que sigui perquè... Vull dir que, al final, que el Madrid tingui aquesta, que el Real Madrid tingui aquesta manca de respecte cap a un jugador, no sé, jo crec que... No sé molt bé, ara anava a dir, crec que hi ha aficionats del Real Madrid que haurien d'estar avui decebuts, no ho sé.
Sí que hi ha,
això.
Jo crec que sí.
Però jo crec que n'hi ha d'haver, perquè al final el saber perdre...
Ara.
El saber perdre.
Sí.
És que és bàsic a l'esport. I és una cosa que s'ensenya. I és curiós que haguéssim vist Vinícius amb tan mal perdre sempre. És a dir, que si un jugador que sap molt mal, que no sap perdre o que té molt mal perdre, que hagi arrossegat el club a tenir aquesta sensació de que no sap perdre.
I perdoneu, dos apunts ràpids, però ara tu deies, no? O sigui, el Madrid d'alguna manera planta la UEFA. La UEFA què premia en aquesta pilota d'or? Premia justament aquest fair play, no? Aquest saber perdre, no? Els valors de l'esport, sí. Sens dubte. I jo crec que això també és important.
Tant,
Oriol.
A l'hora de votar, el tercer
sí, punt.
Crec que és tenir com una mica de classe i respectar el fair play. Tu només has de mirar el comportament de Vinícius en un partit de 90 minuts per entendre que no és un esportista modèlic, ni molt menys. No tothom ha de ser un esportista modèlic, no passa res. Dins del camp es poden dir i fer coses que no formen part dels cànons. No tothom ha d'anar a fer mix en 90 minuts en un partit de futbol. Ara bé, tu mires una recopilació de les millors jugades de Vinícius i et cau la mandíbula al terra perquè és un tros de futbolista, però hi ha highlights de 90 minuts també en què el veus fent autèntiques salvatjades, que no són un exemple. No hi ha allò naïf pels nens o pels més petits i els que miren el futbol i el veuen poden tenir mals comportaments després que el poden replicar. No, ja no és això, és que és un tio que fa el ridícul cada partit. L'altre dia presumia de pilota d'or davant Gavi.
Sí.
Quan encara no la tenia al sac. Vull dir que és una imatge meravellosa i que avui segurament això el perseguirà durant molt de temps.
És que ara, és que a tots els camps d'Espanya li cridaran Balón d'Oro.
Aquest cap de setmana va a Mestalla.
Aquest cap de setmana a Mestalla pot ser molt divertit. Sí,
però no en Mestalla només, que l'estan esperant, perquè ja saben
que... Ja l'estan esperant de fa temps.
Però és que el camp és que és demolidor per tota la temporada. És que serà cada dos per tres.
I perdoneu que insisteixi, però també que la gran majoria d'esportistes de la seva vida, malauradament, hauran de perdre. A veure si... Si m'explico, no?
Vull dir que... La gran majoria d'esportistes.
Clar.
Sí, la gran majoria d'esportistes. En una marató, pues, un guanya i la resta no. Vull dir, això és preciós.
No sé, Rafa Nadal, quantes vegades ha perdut a la seva vida?
Clar.
Moltes vegades. Moltes, l'únic que recordem, doncs, els 22 grans slams i el porró de Masters 1000 que té, però... Els esportistes professionals estan acostumats a perdre cada setmana. Forma part del joc, és molt més fàcil perdre que guanyar. I això crec que el Madrid potser no ho té clar. Aquella part de l'himne de "Cuando pierde de la mano", sap greu.
No, al final. Vull dir, és molt antic aquest himne, eh?
És antic.
S'ha de modernitzar. "Cuando pierde no a la mano". No vamos, no vamos a los sitios.
No,
però és molt... I a més, es va girar la tuita completament, perquè al final va acabant sent un gran spot blaugrana en molts aspectes, no? Clar. Amb la Lamine Yamal, amb el millor equip femení, amb l'Aitana, amb els joves cubans, sí, que estaven allà, Daniel.
El podi de la pilota del femenina és blaugrana, sí, a l'estil de Messi, Iniesta i Xavi l'any 2010, si no recordo malament.
Amb el primer millor entrenador, que l'han batejat com a Johan Cruyff, no? Sí. Estaven a Jordi Stoikov. Per cert, Stoikov és molt Vinícius, eh?
Sí.
No ens oblidem que Stoikov era molt Vinícius. Però com era del nostre equip.
Sí, el que passa és que és el que deia l'Arturo. L'Stoikov era molt Vinícius i com... en certa manera ho pot arribar a ser Gavi, no pel mal perdre, sinó per buscar la confirmació.
Gavi és una mica... Sí.
Però jo crec que la diferència és que aquest tipus de jugadors tu els alimentes fins a cert punt perquè li agrada la teva afició, però fins a cert punt. El que no poden és arrossegar tot un club. O sigui, jo hi pensava, el pobre Mbappé, que havia guanyat aquest guardó, que no saps si el tornarà a guanyar, perquè la vida d'un esportista és una incògnita. En teoria és un jugador jove que té un gran futur per davant, però de moment aquest premi que tenia ja no l'ha anat a recollir, perquè té un company que ha arrossegat a tot el seu equip i a tot el seu club a muntar aquest show. El que és realment extraordinari és això. O sigui, el punt en què el Real Madrid passa d'alimentar un jugador que anima a la seva grada més radical a deixar-se portar per aquest discurs.
Mira, Iva, i ara a mi m'has fet pensar, no sé per què, amb Isabel Díaz Ayuso i amb la plantada que va fer, no? Vull dir, a veure, no, alerta. Vull dir, les maneres de fer política, d'alguna manera, són importants.
I tant.
A la gestió,
i
no?
Bueno, perdona, aquí portem 10 anys de plantades institucionals de les administracions. O sigui, a mi... Si parlem de plantades, a mi cada cop cada Colau i Pere Aragonès s'amagaven darrere una cortina o una porta per no ser-hi quan arribava el rei i després compartien taula amb ell, em semblava d'un ridícul absolut.
Sí, bé, o no, i no el saludes i no vas al sopar, però si vas al sopar, perquè no el saludes?
I vagi per endavant, que per mi el que han de fer és saludar i anar al sopar, perquè dins de la teva, del teu càrrec institucional va relacionar-te amb altres institucions. I és igual la teva opinió política. És a dir, de la mateixa manera que el president del Parlament ha de tenir una certa neutralitat en el punt institucional, jo crec que un president de la Generalitat i una alcaldessa de Barcelona... són institució. I no són el mateix que em diguis, pues mira, no hi van els regidors, o no hi van els diputats de tal o qual partit.
Jo estic d'acord en tots els casos. Després, evidentment...
I això val també per ells, eh? Però, sí, sí. Però vull dir que també ara ens hem fet aquí un munt d'escarafalls i dius, perdona, però d'on venim?
Jo estic d'acord en tots els casos. En tots els casos en què la realitat... No? Pues un president d'autonomia de saludar un alcalde i un alcalde saludar un president de l'Espanya. Tots els casos. El que passa és que amb la figura del rei passa una cosa molt concreta, i és que la salutació és un besamanos. I és una cosa una mica diferent, perquè separa molt, és a dir, posa molt per davant la monarquia del que és el representat. I aquí jo no tinc tan clar que una forma de protesta legítima contra aquesta separació, és a dir, contra aquesta primacia del no electe, respecte de l'electe, no pugui ser un "jo no vaig al besamanos i després me sec amb tu". No, només faltaria que no pugui sopar amb el rei i amb qui sigui.
El que passa és que jo crec que...
Només en aquest cas...
Jo crec que el protocol és...
Aquí ho he vist jo junts.
Sí, sí, sí.
Aquí al mobile hem vist els besamanos.
Home, s'han fet.
Vull dir que això, però besamanos...
Però això que es diu besamanos és el mateix protocol que tens del president de la República. És a dir, és una deferència molt especial cap al cap de l'Estat.
Potser,
en condició de cap d'Estat.
També us dic una cosa,
no
eh?
La rei.
També us dic una cosa. Ahir, perdó que me'n vaig una mica, eh? Però ahir vaig veure les imatges de Pedro Sánchez arribant a la Índia i vaig pensar que és el mateix. És el mateix. Jo crec que no s'ha de prestar.
Són increïbles.
És a dir, jo crec que representant... No sé si la gent no ha vist les imatges. Les imatges són com una paròdia d'un dictador. No?
Sí.
Dic, si fas una pel·lícula d'un
dictador... Un messies.
Sembla dissenyat per Monty Python. Python.
Sí, sí, sí. Si Monty Python monta, ¿no? Pues Modi y Sánchez en la India, ¿no?
Sí, pasa la vida de Sánchez.
Ya una cosa, es una cosa como ridícula, va montando en un coche, saludan, sí. Els dos, ¿no? Modi sí. Y él, saludan, ya en Bayán, ya la seva cara, ya llenan pancartas en la cara de Pedro Sánchez, que evidentemente le han donat. Porque es evident. Sí, sí,
és evident que aquells senyors ja no han estat dibuixant la nit abans la cara de Pedro Sánchez.
No. Vull dir, tot això en el sentit que un representant, no? Ara Pedro Sánchez està representant a tot l'estat espanyol, a tots els espanyols, diguem-ne, dubto. Jo vaig pensar, no és el mateix si va un tio perquè va representant un partit, que si tu vas representant tots els espanyols, que hagis de sometre tant a això. Jo sé que, diguem-ne, són sus costumbres. Ara vindrem a aquesta cosa de... No, mira, és que és el tipus de fórmula que et preparen allà i ja està, sí. I tu te calles. I el president...
I tu ho fas, no?
El primer ministre japonès et porta a donar de menjar sí. A les perques aquestes, a, no? Els peixos aquests, i el de no sé on te porta una altra cosa. Ja ho sé, però la imatge és molt lletja. I, per tant, volia fer la comparació que... No sé si una Ada Colau, no? Representant dels valors republicans, no sé de què... protestar davant del rei dient jo no passo pel besamans, ho trobo diferent que una Ada Colau que no vulgui veure's, que això també ho hem vist, eh? Que no vulgui veure's una Ada Colau en aquest cas, però igual un Quim Torra que no li vulgui donar la mà a un Pedro Sánchez. Això és una altra cosa. Crec, vamos, jo ho veig d'una forma una mica diferent. Volia posar aquest matís.
Oriol, tu vols afegir alguna més?
Jo només vull afegir una cosa, que és que només Pep Guardiola com a entrenador és capaç de que un mig centre guanyi la pilota d'or.
Molt bé.
Està bé, eh?
Retornant.
Això no m'ho esperava. Està molt bé, va reivindicar-ho.
No, és que té un punt de contracultural. Vull dir que un mid-centre, que és un tio, una persona que deu fer, no sé, una persona que tu la veus pel carrer, Rodri no sembla futbolista, no va tatuat.
Hi ha un factor que també és important, que és que Messi ja no ha entrat en la... En
sí, això és la primera, això sempre sap greu, però al final...
Ahir va dir Pep Guardiola, no? No sé si... No. És que l'he escoltat en una d'allò. Va dir que era el millor jugador del món.
Sí, sí.
Va dir Rodri. Que a mi va semblar... És evident que és el teu jugador que has de dir, és que no.
És que és molt bo, eh?
Sí, eh? És que jo no
és el més vistós, però és un Sergi Busquets amb una mica més de vigor.
Merescudíssima aquesta pilota d'or, eh?
El Manchester City, amb Rodri de titular, ha guanyat 4 Premiers League consecutives, no, és que és una cosa que no havia passat mai.
És que és un grandíssim
jugador.
Perdona, Rafa, jo pensava que avui els hi volies treure antitertúlia la plantada que li ha fet Núñez Feijó al seu oftalmòleg.
Què ha passat?
Home, per a vostès ulleres...
Ah, sí?
No ho vau veure
ahir? Sí, home, sí.
Ja fa dies.
Ja fa dies que no porta ulleres
sí.
I no sé ben bé...
Igual s'ha operat.
Suposo que es deu haver operat.
Va tenir un desprendiment de retina.
Sí, va tenir un desprendiment de retina.
Potser he aprofitat per ja fer-s'ho tot.
Sí, clar. Ja que
estamos.
Va tenir un desprendiment de retina. Jo crec que té cara d'operat.
Sí.
Té cara d'operat.
Oye, jo ho dic com agafoso, eh? Però vull dir que els primers dies de l'operat...
Sí, que et sorprèn molt que falten les ulleres.
Sí.
Vale. Bé, ràpidament, perquè he fet una enquesta durant la setmana passada, jo no sé, vosaltres crec que no he fet a ningú. Avui tenim a l'Olma Giró que va a una escola per parlar de la castanyada, val? I aquí estic plantejant, però això ha de ser pim-pam, que si no ens mengem tota la
tertúlia. Sí, perquè volem parlar del cas de Rejón,
sí,
que no teniu ganes, no?
Exacte. Però ràpidament estic fent una enquesta ràpida amb els tertulians d'aquest programa del Matí a Ràdio Estel, que és com viviu aquesta invasió de Halloween a la nostra castanyada, si sou de ment oberta, si sou de ment tancada, si sou tolerants...
Mira l'Aiva, mira l'Aiva.
És un gran debat. Perquè
com ho vius?
Jo sempre he sigut de castanyada perquè, a més, amb el meu fill et permetia doncs, allà, aquell moment de fer els panellets, de jugar amb les mans... Sí. Fins que el meu fill va arribar als 8 anys o així i em va dir, mira, mami, no t'enganyis, a mi els panellets no m'agraden, les castanyes tampoc, Halloween és imbatible perquè té xutxes.
Ah,
i aquí es va acabar el debat.
I ja està, eh? Clar, com li dius una...
Clar, com li rebats això?
No, impossible, és un gran debat, sí, sí.
Sí, no, jo...
Sí, no.
Ho sento, eh?
No sé si...
A mi és que encara... Vull dir, els meus fills són molt petits, i per tant la castanyada pues, és una mica més tal. Sí que a mi el tema de la por, que no m'agrada gaire, però la imagineria de Halloween no em molesta, la veritat. Que jo sé bastant d'incorporar... Vull dir que és... Tu incorpores una tradició quan és més divertida que la teva. i el Halloween és molt més divertit. Sí.
Per tant, Casto, com es diu?
Castawin.
Castawin. Tu ets de Castawin.
Sí.
Una barreja.
Jo el Castanyada i prou el Halloween, però... no, res.
Molt bé. Jo estic al teu.
No, i a part, la iconografia aquesta de les coses que fan por, les pel·lis de por, res, deixa estar.
Fora.
Les pel·lis de por fan por.
Bueno, ja de tot, he de dir que he trobat tertulians que a priori pensava que serien molt conservadors i de que de sobte han dit que molt obertaments, eh? O sigui que és sorprenent. Jo crec que la frase d'aquest any serà "Pórtate bien, niños, si no vendrá Vinicius y te llevará". Ja que no tiene balón de oro. Escolteu, ara us deixo amb el tema.
Molt bé, gràcies, eh, Sanauja?
Gràcies a tu, Mercè.
T'haig de dir que m'has robat un tema de tertúlia, eh? Però, perquè ja ho deia l'Aiva, que serà el tema del dia, la pilota d'or.
Ah, ja està fet.
Coordinats. Vinga, va, que fem una petita aturada i tornem amb el Caserjón.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:15 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:15, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Presses, soroll, pantalles, compres... Tots volem trobar la felicitat a la nostra vida, però de vegades la busquem al lloc equivocat. I si el que busques és el teu interior? Déu té un pla per tu. Prepara't per la recerca més important de la teva vida a buscaentuinterior.es. 10 de novembre, Dia de l'Església Diocesana, Jornada de Germanor. Per tants.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
BufeteRojas.es. 93-246-6096.
Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda...
No, sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Com tampoc no és corrent que un compte corrent et doni 300 euros extres per portar la teva nòmina i Bizum. Compte online Sabadell, el compte corrent menys corrent. Consulta'n les condicions i fes-te client a bancsabadell.com abans del 14 de novembre.
Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, que en dos minuts, menys de dos minuts, ens situem al punt de 2:15 de 10 del matí. I em perdonareu que m'haig d'acostumar també amb aquestes sintonies, amb aquesta solemnitat, Iva, que jo no estic acostumada, però és el que té la informació. Avui compartim temps de tertúlia amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació Digital, amb el periodista del diario.es, Arturo Puente, i la periodista de l'Independiente, Ivanguera. Estàvem parlant, i escolta, estàvem a publicitat, però encara donava de sí, eh? Sí. La pilota de mort, Arturo, és que això, Oriol, Iva, durarà tot el dia i el que vindrà. Sí. I el que vindrà. En fi, parlem de l'altre protagonista, sens dubte, del dia, de la setmana, no sé si dir-ho, d'aquest inici de legislatura, Casa Rejón. Ahir escoltàvem per primera vegada de Yolanda Díaz, en què reconeixia errors en aquest cas i admetia que no hauria d'haver ocupat el càrrec de portaveu de Sumar. No sé com vosaltres valoreu, no? O quina lectura en feu? Suposo que vau poder seguir, no? Aquesta declaració de Yolanda Díaz ahir a la tarda.
Aviam, més enllà del tot el que s'ha dit ja del cas Rejón, que jo crec que en lo personal ja està tot dit, en lo personal, en el cas que se centra en ell està tot dit, jo crec que ara mateix la ona expansiva va ja cap al partit i cap a l'espai polític general. Jo crec que una de les qüestions que està passant i que ahir vam veure molt en la compareixença de Yolanda Díaz és que el cas Rejón subratlla tots els errors que ha comès Yolanda Díaz, vulgui o no, i sigui just o no, perquè potser no és ni tan sols especialment just cap a ella, però subratlla tots els errors en la construcció del partit que ha fet Yolanda Díaz i obliga a reformular, jo crec, de forma bastant més important el partit i l'espai del que els mateixos pensaven. Avui portem nosaltres un titular, l'escriu Íñigo Sánchez Dugarte, que diu l'esquerra encara no sap el preu que pagarà pel cas d'Íñigo Rejón, i jo crec que és exactament això. És a dir, encara aquesta esquerra, aquest espai de l'esquerra, i jo diria que compte també amb el que és el conjunt de l'esquerra, perquè té implicacions més enllà, encara està calculant el preu que pagarà, i jo crec que encara no ha acabat de veure que serà un preu molt alt. I això passa perquè Íñigo Rejón va ser una persona que més enllà del càrrec que tingués ara mateix, perquè és veritat que no estava molt alt. És veritat que podria haver estat un ministre i no havia estat. Però era un portaveu parlamentari i la cara de Sumar. Però més enllà d'això, de forma irrelevant sobre això, el que era Íñigo Rejón era el binomi amb Pablo Iglesias d'aquella parella que ens va proposar el gran canvi polític de l'any 2015, no? Que va sortir l'any 2014 i va triomfar al llarg dels primers anys 2015, 2016, 2017. A Madrid, clarament, era això. A Barcelona seria també, dic, a la Colau. Però a Madrid eren aquests dos. I aquests dos, un d'ells, diguem-ne, després podríem parlar molt de Pablo Iglesias, però en el cas de Íñigo Rejón, la seva imatge ha quedat, bueno, és que no pot haver quedat pitjor. És a dir, tots els valors que ens havia ofert, tots els valors que s'havia proposat, era el que ell mateix violava, diguem. I això fa que tot el seu moviment estigui en contradicció. Avui ningú no sap ben bé si hi ha més com Íñigo Rejón, avui ningú no sap si hi ha hagut un encobriment. És molt evident, i és molt evident, és molt difícil assenyalar un a un, però és molt evident que alguna cosa passava allà quan hi havia cap de gabinet, persones al voltant que intentaven fer que això no passés. Un pot dir, jo no he estat encobridor de cap agressió sexual, perquè jo no era conscient de cap agressió sexual. Molt bé, però has pogut estar encobrint o tapant altres coses que tu no consideraves que fos una agressió sexual i que ara es demostra que eren una agressió sexual. Dit tot això, el buquet, no? el buquet nuclear és tan gros que jo no sé molt bé què podem veure les setmanes que vinguin. És a dir, jo no sé què farà Yolanda Díaz, que per cert ja havia dimitit feia uns mesos, no sé si recordeu que Yolanda Díaz
ja no és la líder del partit.
Havia dimitit de Sumar. És a dir, no sé molt bé per on anarà. El que sí que tinc clar és que no faran reformes, faran demolicions. I veurem perquè anirà molt més fort del que pensem.
Sí, ara, fora de micro, comentàvem quins dos exemples de masculinitat tan nefastos, Rejón i Vinícius.
Sí.
Jo crec que el gran drama de Sumar, més enllà del que deia l'Arturo, que és molt important, que és una de les icones dels inicis del moviment, que es demostra que és exactament el contrari del que havia proclamat, és que, al final, Sumar ha acabat fent allò que recriminava a qualsevol organització. És a dir, com que tens una persona que és brillant en la seva tasca professional, i és cert que Íñigo Rejón és un brillant orador, és un brillant diputat i és un gran analista polític, el tapes, que és el mateix que ha passat amb directors de cine meravellosos, que és el mateix que ha passat amb actors meravellosos, que és el mateix que ha passat amb empresaris d'increïble èxit empresarial i econòmic, que és, aleshores, al final, Sumar ha fet el mateix que qualsevol altra organització o entitat. Quan té una persona que és excel·lent professionalment, i que consideren que jo va passar per sobre d'un comportament correcte amb les dones. És a dir, que si ets un gran professional, pots ser un abusador. I jo crec que això és demolidor per sumar. És demolidor per sumar i és el que hi ha a l'Artura. Veurem si no és demolidor per tot el moviment.
Bueno, crec que és important la derivada que apuntava l'Arturo sobre com tot això pot afectar l'esquerra en general, en la mesura que sumar és fonamental perquè el PSOE pugui governar. Si hi haguessin eleccions en el curt termini, en el mitjà termini, si sumar paga les conseqüències, que les hauria de pagar, molt altes pel preu d'haver encobert o no haver actuat prou o haver permès segons quins comportaments dins de l'organització, és evident que Pedro Sánchez ho té molt més complicat per governar. Això primer. Segon, el problema de la nova política és que en alguns casos ha replicat els pitjors vicis de la vella política. I hi ha un problema d'incoherència al darrere. I de la mateixa manera que Vox pot portar una persona condemnada per maltractaments i no té cap tipus de penalització, perquè a la dreta hi ha comportaments que no li afecten, l'esquerra, per una qüestió intrínseca, ha de... la distància entre els fets i les paraules ha de ser molt reduïda, perquè t'hi jugues la coherència. I el votant d'esquerra és una persona que vol, segurament és més exigent, i vol que els seus representants tinguin un comportament que sigui molt més exemplar. I en el cas d'Íñigo Errejón, per dir-ho en la seva terminologia, la distància entre la persona i el personatge és insostenible per un elector que l'admirava, un elector que el considerava brillant perquè ho era, i al final el problema no és tant de que ell anés ascendint, sinó que hi haguessin persones que, sabent el que es podia arribar a saber, l'anessin ascendint. Aquesta és la responsabilitat, aquest és l'error profund de Yolanda Díaz, que, d'altra banda, més enllà de les seves virtuts com a ministra, que les té, perquè hi ha qüestions com el salari mínim, per exemple, que porten el seu segell, o debats que són necessaris, com el debat de la jornada laboral de 4 dies, que pots estar-hi a favor o pots estar-hi en contra, però són coses que s'han de portar a l'agenda, més enllà del seu talent per comparèixer com a vicepresidenta segona i fer avenços per tota la ciutadania, el seu paper com a lideressa orgànica de l'espai de Sumar és nefast. No hi ha ni una cosa que l'hagi sortit bé, ha col·leccionat fracassos electorals a Euskadi i a Galícia, i ara ha apadrinat, per acció o per omissió, l'ascens d'una persona de la qual estan sortint informacions que els haurien de fer caure la cara de vergonya. I després es corre el risc, en tot això, a parlar molt de les afectacions polítiques que hi són, però al final jo no em vull ni imaginar què deuen estar passant les víctimes, presumptes víctimes, digue-li com vulguis, d'Íñigo Errejón, veient cada dia per televisió que es parla de la persona que potser els hi va ensorrar la vida. No sé com deuen estar, jo crec que no ho deuen estar passant gens bé.
Que bé que ho diguis això, Oriol, perquè ara m'has fet pensar també amb el tema dels protocols, no?, que feia, que hi deia, no?, Yolanda Díaz, que els protocols... perquè els protocols s'activin, si hi ha d'haver una denúncia. Clar, aquí el problema és dels protocols que no funcionen, o les persones que els haurien de saber funcionar no ho saben fer.
És que al final, a mi, jo he arribat a aquest punt que quan sento protocol és com quan parlaven de si no vols fer una cosa, crea una comissió. Tu pots tenir 3 milions de protocols, però al final, si no tens una persona amb prou autoritat com per afrontar el que estava dient abans, que la persona més brillant de l'organització és la que has d'investigar, si la persona que ha de posar en pràctica aquests protocols no té autoritat, pots fer tants protocols com vulguis. I jo crec que el que ha passat amb Íñigo Errejón és això. No crec que sigui un problema de protocols, jo crec que és un problema d'autoritat de qui ha d'investigar aquests temes. I aleshores has de tenir una persona molt ben formada, això sí, per saber destriar el gra de la palla. Però no cal... O sigui, per descomptat que cal formar totes les organitzacions, però al final, amb tenir una persona amb autoritat i ben formada que sàpiga portar fins al final una investigació per veure si efectivament hi ha hagut abús o no, si hi ha hagut... És que en tens prou, eh?
Clar, però el protocol té, crec, dues vessants, eh? Que la primera és una qüestió de formació, per entendre'ns, vull dir, impregnar una cultura política que sigui respectuosa amb les dones i un ambient de tolerància zero davant de segons quins comportaments. O sigui, hi ha una part educativa, per dir-ho ràpid, i després hi ha la qüestió de com aquest protocol pot ser el primer pas per una denúncia formal. Perquè al final, si tot això, els presumptes delictes que hagi pogut cometre Íñigo Errejón, no serà Yolanda Díaz qui el jutgi, no faran un judici sumaríssim en el marc de Sumar. I de fet, el que pensi l'organització política Sumar, o la que sigui, sobre si una cosa és delicte o no, és intranscendent, perquè al final hi ha uns fets que han d'estar determinats per la justícia, que per alguna cosa existeix. Altra cosa és que moltes vegades des de, i aquests dies ho hem vist, reaccions furibundes d'un determinat sector de la masculinitat tòxica, que el que diu és, oh, pues si la senyora Elisa Moulia no volia anar a casa d'Iñigo Rejón i va passar tot el que va passar, per què no denuncies? És que no és tan fàcil. Bé, al final, el protocol intern, el que ha de servir és per acompanyar la víctima fins que se senti suficientment forta, o la seva versió estigui suficientment corroborada, o ella se senti prou còmode per anar a denunciar davant de la justícia. I a partir d'aquí, crec que la justícia, vull dir, mateix el jutge ja va preguntar, el Tribunal Suprem pregunta al Congrés dels Diputats si Iñigo Rejón és diputat o no, i en aquest sentit no es pot posar la càrrega sobre les víctimes de per què no denuncieu, sinó perquè a vegades no es crea el clima necessari perquè la víctima se senti prou protegida com per denunciar. I això, jo no conec cap partit que tingui protocol que no hagi fallat en aquest sentit.
Clar, però
fallaven també amb la corrupció, vull dir que...
Però ara t'escoltem, però deixeu-me res, aportar un altre punt més. Ara que tu deies, com es fan aquestes denúncies, no? Vèiem que es fan aquestes denúncies d'una manera anònima moltes vegades, i ara tu deies a xarxes socials, no? Que de cop i volta feia referència, no?, a aquest tuit que desapareixia al 2023 i a una companya de Madrid li preguntava a Yolanda Díaz, d'acord, va desaparèixer aquest tuit, però algú s'ha posat en contacte amb aquesta persona? Heu pogut informar?
Però els fets potser no. El tuit es pot esborrar, els fets no. Mm-hmm.
Arturo.
Sí, no, jo crec que és molt diferent, i per això estic una mica en contradicció, perquè és molt diferent. Les coses són molt diferents, depèn del que sàpigues el partit. I això jo ara mateix no ho tinc clar. Si sé que el partit, quan dic el partit, dic gent rellevant del partit, sabia coses, havia tingut informacions, evidentment el tuit aquest havia sortit, un tuit que a més jo no sé el que va fer el partit. Jo sé, per exemple, que nosaltres al diario.es ho vam intentar investigar. Jo me'n recordo perfectament. I no vam ser capaços d'arribar més enllà. Vam arribar a parlar amb la persona que havia fet el tuit i no vam ser capaços d'arribar més enllà. Me'n recordo perfectament. Aquell era un estiu. Perquè ens va semblar rellevant. Era un relat d'uns fets molt concrets i no era una cosa de... No? Moltes vegades una pintada a la paret. No, era un relat d'uns fets en un lloc on havia estat Iñigo Rejón. I nosaltres no vam ser capaços. Dit això, és molt diferent si el partit sabia alguna cosa o no sabia res i depèn del que hagi fet el partit. No? Hi ha com un catàleg de possibilitats que ara mateix no tinc clar. Llavors, a tot pot passar com a partit que no sàpigues res. A veure, això no descartem. No dic en aquest cas, parlo quan parlem dels protocols, quan parlem d'uns protocols contra la violència sexual, a tot pot passar com a partit, que tinguis una persona a la portavocia que sigui, no sé, el destripador de no sé on. Vull dir, això pot passar i que no sàpiga res. Això pot passar. El que no pot passar és que tu tinguis indicis de coses, treballis, és a dir, facis coses per tapar aquests indicis o per intentar que això no surti i que després això esclati i no t'emporti per davant. Jo crec que és davant d'aquest escenari on estem ara. Crec que havien passat coses. Crec que el partit, no sé si Más Madrid, Sumar, Podemos o Podamos, no sé quin, però crec que havia un entorn allà, no, perquè moltes... No, hem jugat una mica en això.
Clar,
hem intentat jugar en això. No, és militant de Más Madrid, que no és de Sumar.
Sí, ara no és de ningú.
En fi.
Sí, passava per allà.
Però vull dir que algú allà, havia fet algunes qüestions, però no sé exactament què, però és evident que sembla, o tot fa indicar, que havien fet algunes actuacions per intentar tapar això. Jo crec que aquí està la qüestió. Si Yolanda Díaz no sabia, ara també s'ha posat de moda una cosa que és tothom ho sabia. Jo no crec això. Jo he parlat amb gent que més o menys segueix l'actualitat parlamentària del Congrés i no tothom ho sabia.
Mira, Ferran Boiza, nosaltres hem parlat abans de que entréssiu a la tertúlia, el director del Periódico España, ens deia que li hem preguntat directament si a Madrid se sabia els periodistes i ells han dit que no. I si ho sabien, haurien d'haver denunciat.
És que no se sabia.
Clar,
vull dir, segur que havia rumorologia, segur que havia de tot. Jo he parlat amb gent i em diuen no teníem ni tan sols constància. Pensàvem que era una persona que canviava de parella. Que era una persona que canviava molt de parella, molt sovint, ja està, com a tantes coses en aquesta vida, que no tenen una parella fixa, que no tenen... Però això a mi m'és igual, no té res a veure amb això. Vull dir, i per tant, és molt diferent una cosa, és molt diferent si hi ha una actuació o si no n'hi ha. Com que aquí sembla que hi ha una actuació de la que sigui, s'ha de depurar. És a dir, tenen un... Llavors, aquí entren els protocols, que és on anava. Els protocols entren, no?, a com se depura una actuació incorrecta del partit. No només hi ha de l'acusat, no només hi ha de la persona que està a l'Urdiruraga, que evidentment el que ha de fer Íñigo Rejón i tot el dret és defensar-se, davant de la justícia. Perquè, a més, compte, perquè no estem parlant d'un cas reputacional. Estem parlant d'un cas que va als tribunals i que té penes de presó, de les d'entrar, Vull dir, molt de compte, Si la denúncia, algunes de les denúncies, algunes de les acusacions es proven, són penes de presó de les d'entrar. Molt de compte, perquè això no hem vist el darrer capítol. Ja veurem. Dit això, i ell, per tant, el que ha de fer és defensar-se. Ara, els protocols que han de fer, els protocols han d'intentar esclarir què ha passat amb el partit, què ha fet mal al partit. I, evidentment, si, com s'està dient, hi ha hagut persones que han intentat tapar això, que han trucat de forma, no se sap com, a les víctimes o a persones afectades per dir-los no parleu, per dir-los esborreu fils de Twitter, per dir-les no, això s'ha de tapar. Bueno, és un escàndol en tota la seva dimensió que s'hauria d'esclarir.
Sí, perquè a més jo crec que una de les trampes habituals en tots els partits polítics en temes en casos com aquest, o en els casos de corrupció, és quan et barregen el delicte penal amb la responsabilitat política.
Total.
Aquí hi ha una vessant, que és efectivament el procés judicial que de moment s'ha obert amb la presentació d'una denúncia davant de la policia, i un altre tema és la responsabilitat política. I els partits no poden ometre la seva responsabilitat política davant de fets que, encara que no tinguin després una certificació penal, són inadmissibles moralment, democràticament, políticament, amb l'adjectiu que li vulguis dir, però que no són acceptables. I la trampa aquesta de... Bé, la presumpció d'innocència, no. La presumpció d'innocència penal la té tota. Però una altra cosa és la presumpció d'innocència política, per exemple.
Evidentment.
I en aquest àmbit, el propi Rejón va reconèixer davant els seus companys que hi havia hagut comportaments impropis, per dir-ho molt suaument.
Sí, el tema és que, i això jo crec que en política, davant d'uns electes, Íñigo Rejón no deixa de ser un electe, és molt interessant això. És a dir, no tothom, no cal fer un delicte perquè hi ha un escàndol que tu diguis, bueno, bé, jo, això no és delicte, però jo no li vull donar el meu vot en aquesta persona. Vull dir, per tant, hi ha dues dimensions. Íñigo Rejón ara mateix té qüestions penals, de banda, però hi ha altra gent al voltant a la que tu pots dir, molt bé, però és que la teva actuació ha estat, o el teu no enterar-te, si vols, també, ha estat tan escandalosa que potser no vull depositar la meva confiança en forma de vot en el teu... No? En tu. I jo crec que això és el que ara mateix crema més moltes de les organitzacions, no?, aquest espai polític.
És que, home... És que si tu ets un votant de Sumar, de Podemos, de Més Madrid, Més País, com li vulguis dir, tu pensaràs dues vegades abans de confiar en ells. Perquè la barra d'exigència és una mica més alta. I després hi ha un altre meló, que això és incòmode de parlar, però crec que s'ha de començar a abordar una mica. Segons sembla, Íñigo Rejón tenia un problema d'addiccions.
Ah, sí, sí. És un altre tema interessant.
Una persona que té un problema d'addiccions i que s'està tractant és una persona adequada per fer de portaveu parlamentari del teu partit? Jo crec que no.
Jo tinc dubtes perquè castigar... Jo he pensat això, eh? I tinc dubtes perquè castigar una persona que té una addicció i que s'està tractant, no sé si és la millor forma, és a dir, castigar-lo en el sentit de que perdi el seu lloc de representació, no sé si és la millor forma d'ajudar a que aquestes persones reconeguin la seva addicció.
El pots fer diputat i no fer-lo portaveu, perquè després també hi ha tot el discurs. Nosaltres sentim diàriament, des d'aquest espai polític i des d'altres, aquí són sobre les cures, les coses, cuidar la gent, no sé què. Bueno, primer cura't i després en parlem.
És que, a més, a veure, què és primer, la persona o l'organització?
Clar.
I jo crec que quan estàs parlant d'un grup parlamentari, primer és l'organització, i la persona té tot el dret del món a tenir un espai per cuidar-se i recuperar-se. Però jo crec que si les organitzacions... I no és per santificar els partits polítics, però no. Jo crec que és un col·lectiu de gent que lluiten junts per unes determinades idees, les que siguin, les de Podemos o les de Vox, però és un col·lectiu. Si no són capaços de veure que, torno al d'abans, que la brillantor d'aquests personatges no poden passar sempre per sobre de les idees i dels col·lectius, tenim un problema.
Del tot, i que tampoc és el mateix... És a dir, això parlant amb qualsevol psiquiatre ens ho explicaria molt ràpid, no és el mateix l'addicció que el sobreús.
Sí, sí, clar. No.
Tu pots anar a buscar ajuda per una addicció, que és una malaltia, és una cosa molt seriosa, i que, en el fons, la persona, la seva voluntat queda anul·lada davant d'una substància o d'anar a entrar a jugar al casino, eh?
Sí, sí, sí.
Però si és un sobreús, i per tant un ús irresponsable d'una determinada substància, i això afecta en el teu dia a dia, és evident que tu no pots estar al capdavant d'un grup parlamentari.
Deixeu-me per rematar aquest tema a Casa Rejón, ampliant l'òptica. Sumar és soci de govern de Pedro Sánchez. El PSOE també té obert el front del cas Ábalos. També volíem posar sobre la taula com pot afectar, no?, el cas Errejón a Pedro Sánchez, al govern de l'Estat. De fet, en parlàvem abans amb el Ferran Boiza i ell ens deia és que l'única sortida que té a dia d'avui Pedro Sánchez és aprovar els pressupostos, no?, i intentar que aquests pressupostos tirin endavant. No sé si ho compartiu vosaltres també.
Sí.
Però qui s'està posant més dur és Podemos, que veu ara una escletxa per tornar a liderar ells aquest espai de l'esquerra, cosa que és molt perillosa pel govern de Pedro Sánchez i per tota la majoria parlamentària que s'ha orquestat entorn de Pedro Sánchez.
Sí, perquè estic molt d'acord, perquè el problema de Podemos és que ells volen aprofitar aquest moment per tornar a la primera línia. De fet, hi ha hagut... Està havent una recomposició junta amb Izquierda Unida, hi ha moviments per recomposar. La qüestió és que, primer, és molt dubtós que si aquest escàndol afecta a Sumar no afecti a Podemos d'alguna forma, i jo no fa i tabula rasa, eh? Sé que ara mateix Íñigo Rejón és de Podemos, és de Sumar, perdó, sé que per Podemos són uns
traïts...
Si es passa a mi...
Imagina't la gent normal.
Sí, però vull dir que sé que per Podemos és un traïdor, que ens va traient... Sé tota la història, l'hem llegida, però això al carrer, com estem dient, rai. Però una altra banda... Crec que Podemos, la seva fórmula i la seva configuració, per molt que ells pensin que... Recordo algunes coses que estem veient a Catalunya. Per molt que ells pensin que se'ls va apartar injustament, jo crec que és una fórmula del passat. I que, per tant, l'espai aquest de l'esquerra del PSOE, que electoralment existeix, i després es pot formular millor o pitjor, però electoralment existeix, no només existeix, sinó que és potent, diguem-ne. O sigui, quan estan bé, poden tenir un espai bastant important al Congrés. El problema és que si no la formules electoralment com Déu mana, doncs se't queda orfa, i si et queda orfa, se't queda a casa, i si et queda a casa, és molt complicat que la majoria d'aquesta, la coalició aquesta de govern que hi ha ara entorn a Pedro Sánchez, tingui èxit.
Don Pedro Sánchez necessita com l'aigua aprovar uns pressupostos perquè es deixi de parlar ni que sigui durant uns dies del cas d'Ábalos i del cas Errejón, que el toca tangencialment per descomptat, encara que la responsabilitat sigui elevable només a Yolanda Díaz. Però és veritat que si tu vols gasolina per a la legislatura, és molt millor fer un pressupostos que sense pressupostos. I ara mateix Pedro Sánchez, fent servir aquella expressió en castellà, monta un circo, le crecen los enanos, perquè Podem li està demanant trencar relacions amb Israel, que és una cosa molt seriosa.
Mm. Sí.
Perquè una cosa és reconèixer l'estat palestí i l'altra cosa és trencar relacions amb Israel, que és una cosa molt diferent. I Junts sabem que, com a mínim, ho deia Toni Castellà, el nou vicepresident de Junts, condonació del FLA, que és una cosa que forma part de l'acord amb Esquerra Republicana, pujar els objectius de dèficit, i podem afirmar, sense equivocar-nos, que si no es tanca l'horitzó temporal del traspàs de competències en immigració, Junts tampoc farà costat els pressupostos. Vull dir que ha de contentar una sèrie de gent molt diferent al mateix temps, per conjurar tots els seus dimonis, diríem. I això no és gens fàcil. També és veritat que, no ho sé, hem predit tantes vegades que Pedro Sánchez no se'n sortirà i sempre se n'acaba sortint. Vull dir que no. El pronòstic és complicat.
Sí, és el gran supervivent. Jo crec que l'única esperança de Pedro Sánchez és que els seus socis polítics al Congrés no tenen especial interès en anar a unes eleccions. I en anar-se desgastant tan ràpidament. Podemos, jo crec que el gran problema és que Podemos pot tenir la tentació de pensar que ell sí, que ara, que Sumar està tan malament, amb ell sí que els hi va bé confrontar en el plaç d'uns mesos, un any, no estem parlant ni del novembre ni del desembre, però potser sí d'aquí un any, Podemos pot tenir la tentació de pensar que amb ell sí els hi aniria bé. I això és molt perillós per Pedro Sánchez.
Deixeu-me fer un canvi de... Vull parlar d'Estats Units. amb vosaltres.
Molt bé.
Fantàstic.
Però abans, deixeu-me preguntar-vos, tinc molta curiositat per saber, perquè avui Pere Aragonès es reuneix amb el president Salvador Illa i amb la... mira, jo ja fa... I amb...
El voltatge, no, això?
Eh? Patapam, no? Amb la incògnita també s'hi reunirà amb Puigdemont. Com ho veieu vosaltres, això?
No es reunirà amb Puigdemont en la... És a dir... No es reunirà amb Puigdemont fins que això no canvi la situació
de Carles Puigdemont. Fins que se li hagi aplicat l'amnistia.
Clar, fins que la situació de Carles Puigdemont no sigui molt diferent. Però jo crec que això... Però és que és bastant, normal. Què ha de fer? Pujar no? a la Catalunya Nord? Vull dir, és molt rar. Vull dir, de debò, jo crec que Salvador Illa voldria veure's en Carles Puigdemont. De debò que crec que voldria en un escenari normal, perquè crec que no... Ell mateix, o sigui, el mateix, i tot el socialisme, està patint la situació aquesta de Carles Puigdemont segueix per allà... No sé, és tot molt estrany. El congrés que acabem de, no? que acabem de fer a Calella, la sensació aquesta de situació irresolta, ni estava ni deixava d'estar, perquè ell mateix havia dit que l'exili havia acabat, ell mateix ja... Ells no volen ja parlar de Waterloo, ja no els interessa molt aquest simbolisme, estava com a molt, no?, al llaç a sobre de la seva cadira i va entrar per, no?, per videoconferència al final del Congrés, però ja no hem vist la foto amb ell, no?, amb una cartolina, coses que havien vist molt, que ja no, ells no volen ja això. I, per tant, ells mateixos volen resoldre. Jo no crec que Illa tingui interès en que aquesta situació segueixi. Però ara bé, d'aquí a haver de veure's a Suïssa, Waterloo o la Catalunya Nord, jo no ho veig, sincerament, jo no ho veig. I si fos eurodiputat seria molt més fàcil, per cert.
Home, clar. Jo crec que aquí hi ha dos temes. I crec que el problema el té Puigdemont, no el té Illa. Perquè al final qui comença, tot i que ha tancat un congrés amb un èxit absolut, demostrant que controla absolutament el partit i que ho té tot lligat i ben lligat, però Carles Puigdemont comença a ser... ara potser us tireu al cap, però comença a ser un zombi polític. O sigui, és un senyor
jo sé que ho crec.
Que va prometre que o guanyava les eleccions... O deixava la política perquè ha estat president de la Generalitat i per ell ha estat el president més important de la Generalitat, no per vanitat, sinó perquè és el que ha proclamat la independència, que és el seu gran objectiu. Que ara vegi que no s'aplica l'amnistia, que ell va, en teoria, va perfilar fins a l'últim segon, que no hagi pogut tornar a Catalunya, que Salvador Illa, el president més espanyolista del món mundial que es va manifestar en Vox, li hagi passat per davant a les eleccions. I que, o sigui, al final, el discurs de Junts se sosté perquè encara hi ha gent enganxada a l'èpica, però jo crec que és un discurs que no té absolutament cap futur. Per tant, el problema en tot aquest debat, i no entenc per què el continuen alimentant, el té molt més Puigdemont que Salvador Illa. Però després, jo, quan has dit la trobada amb el president Pere Aragonès, feia cares perquè és que ahir Pere Aragonès va penjar un vídeo a les xarxes,
el vídeo, sí.
Dient que continuaria treballant pel país, que està molt bé, vull dir, una persona que té ambicions polítiques i que li agrada la política, jo entenc que continuïs volent treballar amb el que tu creus que és el millor pel teu país. Però clar, és que té 40 anys i és un ex. I penses, aquest senyor es passarà 30 anys.
O 30, em semblen pocs. Vull dir, al final, les lleis dels expresidents de la Generalitat...
He dit 30, però no dic 40.
Espero per ell que si acaben siguin 50, però tu et trobes amb que les lleis per ser expresident estan pensades per una persona com el president Jordi Pujol, que quan va plegar el càrrec en tenia més de 70, i saps que doncs potser abans la gent no durava tant. El president Maragall també, quan va deixar, entre la malaltia i tot, coi, és una persona ja venerable. Déu-n'hi-do, Quim Torra tampoc és tan gran, vull dir, no. Al final t'hi pots trobar també amb aquestes coses d'una persona jove.
Però és que ja el vídeo de Pere Aragonès era de, sisplau, no et digues que te'n vas al sector privat, que ho deixes una temporada, és que això ja és insostenible.
És difícil de conjugar, sí. I pel que fa a la reunió Puigdemont-Illa, jo estic amb l'Artur, jo crec que això no es produirà en el curt termini, i al mateix temps crec que el PSC també necessita per fer el discurs la normalització definitiva necessita que Carles Puigdemont pugui trepitjar el Parlament, com sigui. Si quedi molta estona, no s'hi quedi molta estona, mantingui l'escó durant uns mesos, no el mantingui, el deixi, faci de cap de l'oposició, no faci de cap de l'oposició, però tu només pots parlar de normalització si la persona que representa la tardor del 2017 i, per tant, també l'esperit de la llei d'amnistia se li aplica del tot i pot fer política amb normalitat en els termes que ell vulgui, si es pot presentar o no. I estic d'acord amb l'Iva amb una cosa, al final el que determina l'èxit o el fracàs dels projectes polítics són els resultats que tu tens a les urnes. Quan Salvador Illa treu 7 diputats més que tu, vol dir que el teu discurs pot ser considerat caduc per una part important de l'electorat. I ara sí que és veritat que hi ha gent que parla d'èpica, però en aquest congrés jo crec que s'ha parlat més en prosa que en poesia. Al final, la frase estrella, des del meu punt de vista, del discurs de Jordi Turull és: nosaltres volem que els joves siguin llogaters i no ocupes. Quan un partit comença a parlar d'aquestes coses, vol dir que l'èpica l'has guardada en un calaix.
Nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més, anem cap als Estats Units o no?
Vinga, va.
Compartint una tertúlia avui al matí a Ràdio Estela amb l'Oriol Marc, també amb l'Arturo Puente i la Iva Anguera. Deia que cap als Estats Units, perquè jo crec que també hi ha un tema als Estats Units que va molt lligat a política i periodisme. Em refereixo a Washington Post. Ja sabeu, aquesta, la polèmica servida aquesta setmana a la campanya nord-americana. Recordem, d'aquí una setmana se celebraran aquestes eleccions als Estats Units amb Trump tria Nova York per l'acte central de la campanya, mentre que Kamala Harris ho farà a Washington. Es trien moltes coses a banda de candidat aquest pròxim 5 de